Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado. Vamos a olvidarnos
de todo. Así estem, así continuem. Salut, a sort d'Alberto Marco i com no me té que agradar aquest 5 de setembre quan ja han començat les festes en honor a la Mare Déu de Gràcia de Vila-real, que encara tenim l'er del Crist de l'Alcora, l'er de la Misericòrdia Borriana, que Castelló està en el 774 aniversari del trasllat i que tenim molt per a viure, que t'ho contarem, per exemple, en el Turiscope i també fins a les 2 de la vesprada amb Quique Rodríguez, amb servidor en Alberto Marco i amb Raúl Puchol, que avui ja ens fica en terreny festiu a Vila-real.
Les festes de la Mare Déu de Gràcia a Vila-real també són sinònim de tradició, i tradició en les nostres comarques, com bé sabeu, de segles, és la casa del parany. S'aprofita aquestes festes de setembre sempre, és un poc la vespre, la pambespre mensual, o la vespre mensual del que seria l'oberta, sempre al voltant del Dia del Pilar, del 12 d'octubre, perquè a Paval faja diferents activitats. Un concurs de reclam vocal, no?, per mantindre també aquesta tradició. Recordem que hi ha escola de reclam vocal. I ahir mateix es va inaugurar a la Casa de l'Oli la tradicional exposició, que ja no és de fotografia, però sí d'elements que tenen que veure en el parany per mostrar com eren els paranys d'abans. I demà mateix tenen aquest concurs de reclam vocal. Pepe Nebot Gil, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raúl.
Ja no sé quants anys duem, però és una gran tradició del mes de setembre dintre de les festes de la Mare Déu de Gràcia.
Pues mira, per lo que has apuntat de lo que és que era antes del concurs de fotografia i ara ja l'han passat a utensilis que se gasten en el tema del parany, pues és la 32 edició continuar. He dit jo que ja són uns quants anys. Mm. I en quant a l'aspecte del concurs de reclam, pues se va començar en l'any 88, vale? I llevant d'un any s'ha fet contínuament hasta la fecha de mi. Mm.
I és per no perdre també aquest costum, aquesta tradició, aquest saber xular que va passant de generació en generació, perquè ahí no hi ha partitura, n'hi ha oït.
Bueno, n'hi ha una miqueta de partitura que pensem que poden dir es tots patint una miqueta de guia. No vol dir que sigui una partitura en solfa i en do major i tal, però bueno, però sí que pensem que pot dir guarititi, pot dir benito, maripio, que bonico eres, la paella magra, cosetes d'estes en reclam que intentem imitar el cant del tort, de la merla i del barberí, que són les tres modalitats que fem tots els anys per al que és el concurs de reclama en Vila-real.
Ara parlem del concurs, ara parlem de l'exposició, però dia que estem en el mes vespre, del que seria l'oberta. Serà oberta, no serà oberta? Com se presenta la campanya d'enguany?
Bueno, bé, la campanya, com tu sabeu, històricament ja fa 20 anys que que no podíem caçar, que mos van llevar les llicències o les autoritzacions excepcionals que mos donaven en aquell entonces per poder caçar en visc. Se va modificar l'article 336 de la llei de caça, entonces van prohibir el visc el van tipificar com a pólvora i com a veneno, i entonces, claro, a Paval, sense deixar de treballar per poder seguir les tradicions, pues hem intentat buscar una alternativa al visc. Això, després de fer diverses proves i estudis, ho denominem cestomalla, que l'any passat ja vam, per mediació de la conselleria, ens va autoritzar fer 4 estacions per fer unes proves per veure si era selectiu o no era selectiu. De fet, se van fer, les proves van eixir 100% de selectivitat, no va haver ningú percans, ningú ave ferida dels que van caure, i tal, i com va eixir positivament, va eixir tot bé, enguany, pues mos han autoritzat. Hem demanat a conselleria, que encara no mos han autoritzat, unes quantes estacions més per fer proves. Podrien estar ratllant sobre les 15 estacions. Volem anar incorporant-ho paulatinament perquè tampoc no n'hi hagi un abús i que n'hi hagi un seguiment per part de conselleria, per part de Seprona o els mitjans ambientals o els enginyers de Montes qui vinga allí a controlar les proves, però anar incorporant-ho paulatinament perquè no n'hi hagi una massificació de dir, tot, no, anar poc a poc, perquè estem 20 anys, la veritat, d'esforços i de disgustos fins ara, a veure si a partir d'ara tenim alguna alegria més. Ja. Mm.
Pepe, no hem parlat mai del que ha significat l'abandó dels paranys en els montes. Estaven ubicats estratègicament on passaven els torts. Ara que estava de moda també el tema per desgràcia, no? Ha sigut notícia, està sent notícia, els grans incendis. Els paranyers també cuidàveu el que era l'entorn dels paranys, també netejàveu camins, també feu algo o només anàveu a fartar i a...
Bueno, a part de fartar, perquè tot això mos agrada, nosaltres com a bon paranyer i com a bon ecologistes, nosaltres cuidem el parany, el tallem... És a dir, el tracte en els arbres silvestres que tenim en el camp, jo te puc dir que tinc més cuidat del parany que a lo millor del jardí que tinc al Maset. El césped, l'arbre i també... El cuidat és excepcional en quant a trataments, per fer-lo créixer. Poda tots els anys perquè no tinga secalls. En fi, ho veus. De fet, han així i s'han publicat algunes fotos, desgraciadament, degut als incendis que hem tingut aquest estiu i demés, vale? De paranys que han estat limpios de malea, desbrossats per el cuidado del paranyero, i el foc ha arribat fins allí i ell mateix s'ha apagat. És a dir, distintament de lo que estan dient de cortafuegos, de que deixen anar al ganau a pasturar pa limpiar tal, el paranyero també aporta la seu granet d'arena pa mantindre limpio tot lo que és el monte, perquè indistintament de pressi baix que n'hi ha tarongers, el paranyero, els paranys van néixer sobretot en el secà. Per què? Pues perquè antigament quan no existia la indústria i tot això, la gent vivia del camp i anaven a collir garrofes, anaven a collir olives, i fins que venia la collita de taronges, pues anaven al secà, en el carro, l'aca i demés, vivien al secà i tenien que caçar més que res per alimentar-se. Entonces, claro, el parany és més de secà que d'horta, aunque en Cabans s'ha anat trasladant també a puestos de regadiu, i avui el regadiu arriba a tots els puestos, però que la seva cuna, el seu naixement, és de secà. I sempre s'ha tingut limpio, com ja t'he dit, com el jardí que tens pugues tindre tu en ta casa.
I dit això, recordem que estem en el primer dia de les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Ahir se va inaugurar l'exposició a la Casa de l'Oli. Què podem trobar allí, que és el més destacat que heu volgut mostrar enguany, i quan podem passar a veure-la?
Molt bé, sí, com bé dius, ahir se va inaugurar, tots els jousos antes de que es comencen les festes, l'Ajuntament de Villarreal, en este cas, pues, fan la inauguració de totes les exposicions locals del poble, entre elles la que fem ja 32 anys seguits que estem exposant en la Casa de l'Oli, i allí, pues, bueno, enguany hi ha novetats, han muntat allí per presentar el que és el cesto malla. Han muntat com una garrofera, com un arbre, vale? En 3 cestos malles, un més baixet, un més altet i l'altre tancat, perquè vegin com funciona el mètode. Queda molt bonica. S'ha fet també una representació, perquè el parany antigament, una de les peces fonamentals era el mussol. I el mussol era per fer cantar els torts. Tu ensenyaves el mussol a un tort i el tort xoquejava. Xou, 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 xou. I quirdava, és com si demanar ajuda. Entonces, quan tu senties que titava un tort que feia xit, entonces, en el mussol, tu incitaves el tort que tinies en la gàbia i demanava ajuda, i l'altre tort entrava a ajudar-lo, i s'enviscava i caia. Era un mètode de caça molt bonic. Pues enguany, el que han volgut representar és la captura del mussol. La captura del mussol se fa en una flauta de canya, en un tubo de canya i en un tubet interior, vale? I xules, i fa una cosa d'això, fa tut, tut, i queda el mussol. Queda un poc hortera, però és el que és. Entonces el mussol contesta, i els mussols contesten tipo gat. No sé si és que rodeu més pel terme, a lo millor sí que sentiu un meu, un meu. No són gats, són mussols que n'hi ha pel terme. I s'arrimen, i en cavant fiques en un piló de pedra, en una soca vella de garrofer, el que siga, una queriguilla en espart, i se capturava el tort. Ahir el mussol. La veritat és que era una casa molt bonica. I han fet una representació en una soca vella, en un piló, en queriguilles, de conforme se capturava, i veuran també una flauta de mussol allí en l'exposició. I en cavant hi ha una representació d'un raconet, d'un paelló, perquè el paelló és part fonamental en el parany, conforme tu bé has apuntat antes en el tema gastronòmic. N'hi ha figues, n'hi ha llonganisses seques, en fi, n'hi ha carabasses, n'hi ha pues, un barral, n'hi ha vi, n'hi ha llimonà, n'hi ha tot el que és el tema gastronòmic que et pots topetar en el parany. La veritat és que ha quedat una exposició molt, molt bonica, i invite a la gent que passa tots els dies des de les 7 fins a les 9 de la nit en la casa de l'Oli, allà a la plaça Mossèn Ballester, a Cim Villarreal, al costat Lluïsos, perquè passin i la visiten, que topetaran coses molt, 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 molt boniques.
I demà tenim el concurs de reclam bucal a la sala de d'actes de la Fundació Caixa Rural Villarreal per la vesprada.
Aixina és, demà a les 6 i mitja de la vesprada, lamentablement coincidim en un vitorino, que no és cosa menor, però bueno, ja ho teníem programat fer-ho el primer dissabte de festes, a les 6 i mitja, en els salons d'actes de la Fundació de la Caixa Rural, i com tots els anys n'hi hauran tres modalitats de cant, és el tor comú, l'ali roig i la merla. En la modalitat sènior, és a dir, majors de 16 anys, i encabant també està la modalitat infantil, només de cant de tort. És molt bonic vindre a escoltar la gent com xula. La veritat és que cada vegada van venint més participants i gent jove. L'any passat van arribar fins a 8 o 9 xiquets menors de 16 anys i els sèniors pues, sempre som ratllant 20 o 25 persones. Vull dir que sí, que vos invite a que vingueu. Se rifarà un pernil als assistents, que també és important, i un lot de botelles de vi a tot aquell que vinga allí a escoltar i delitar-se en el cant del tort.
I el participant més jove s'emporta un premi de Cadena 100, l'emissora musical d'Àpside Media.
No fa falta que teu agraïsca, Raül, gràcies per el detall, com tots els anys. La COPE, la Cadena 100, mos dona també un detallet en teatres col·laboradors que tenim en el concurs de reclam, i està molt agraïs que pel participant més jove o de menor edat, pues que s'emporte un Brutus. Bueno, ha anat evolucionant, de MP3...
MP4 i ara és un Bluetooth, un altre Bluetooth.
Que això mos se'n fuix de les mans, però bueno, molt agraïts per la col·laboració.
Algú el gastarà per posar-lo al parany.
Pot tindre la seva utilitat, des de luego, sí.
Pepe Nebot de Gil, des de Apaval, gràcies per compartir amb els oients de Copel que significa esta tradició de la Casa del Parany, en el que és la mostra, l'exposició a la Casa de l'Oli, el concurs de demà en la Fundació Caixa Rural Villarreal, i també com està la situació de cara al mes d'octubre. Que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, Raül.
Gràcies, Raül. En un moment de col portarà segur que tornes en més coses de festa de Villarreal. Fem un xicotet alt del camí i anem a altre poble, que també està en plena ebullició festera.
A partir de ahora, reciclar y ser responsable con nuestros residuos suena así. Y también así. Recicla más y paga menos en tu tasa de 2026. Es un mensaje de los ayuntamientos del Consejo de Reciplaza. Almasora, Benicàssim, Betxí, Burriana, Castellón, La Alcora, Onda y Villarreal. Reciplaza, 30 años a tu servicio.
Hola, Burriana! Des d'Orenga, finestres i vidres desitgen que estigueu passant unes bones festes. I si el soroll no vos deixa descansar com cal, no oblideu que tenen les millors finestres aïllants amb la qualitat de Tècnic i la garantia Incerco. Coneix més a orengafinestres.com o al 964-520-495. Orenga, finestres i vidres, per aïllar-se dels sorolls festers.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Nada volverá a ser
El que sí que vivim, com sempre, són festes al voltant de tota la província, com per exemple l'Alt Palance, Quique Rodríguez.
Ya estamos a las puertas de uno de los mayores eventos que hay en la provincia. Fiesta de interés turístico internacional, la entrada de toros y caballos que será protagonista la próxima semana, ya a partir del lunes, en Segorbe. Fue declarada en 2005 Fiesta de Interés Turístico Internacional, un recorrido que consta de 420 metros y que a lo largo de la semana puede congregar a unas 200.000 personas aproximadamente. Concejal de Festejos Taurinos de Segorbe, Aitor Aparicio.
Sí, de lunes a lunes 8 de septiembre al 14 del domingo de septiembre, pues en la calle Colón, a partir de las 2, será la entrada de todos y caballos de Segorbe, que como os ha comentado, pues este año es el 20 aniversario desde que conseguimos la declaración de fiesta como internacional.
Y estamos hablando de un evento que data al menos del siglo XIV, que se sepa.
Sí, bueno, que se sepa, data del siglo XIV, pues cuando los arnicieros soltaban a los animales, pues desde el siglo XIV data de que se soltaban animales para su posterior sacrificio, como era la tradición y las costumbres, pues sí, desde el siglo XIV.
Hablábamos, Aitor, de esas 200.000 personas que pueden pasar por Segorbe durante la semana de la entrada de toros y caballos. ¿Hay muchos que llegan de fuera?
Bueno, sí, como su nombre indica, el Sello Internacional, muchísima gente viene de fuera, ya no sea de la Comunidad Valenciana, sino de las partes de España y de otras partes de fuera de España, ya que al tener esta fiesta de impacto internacional, llegar a distintos países, pues son cada año los numerosos visitantes de fuera de la geografía de la Comunidad Valenciana y de España que acuden a Sogorbe a conocer nuestra tradición y nuestra historia.
Imagino que lo que les llama poderosamente la atención es que no haya ningún tipo de barreras, ¿no? Que la gente se agolpe a los dos costados mientras pasan los caballistas que están rodeando y acompañando a los toros.
Correcto, sí, sí, eso es lo que hace nuestra fiesta peculiar, porque tú quizás lo ves en vídeos y pues bueno, te impacta, pero cuando vienes a verlo en persona y ves realmente, te enteras de que no hay ninguna barrera, que es la propia gente que hace barrera, que hay que también tener en cuenta, que la gente que no solamente participan los jinetes, sino que también participa la propia gente porque hace de barrera y hace que los toros sigan el paso, el hueco que abre la gente con los caballos.
Claro. Para este año habéis ofrecido una experiencia, ¿no? Una especie de experiencia turística.
Sí, correcto, sí, porque veíamos la necesidad de gracias a la cantidad de gente, como comentamos, los 30.000 personas que se agrupan estos 7 días, la necesidad de dar una experiencia completa a lo largo de la entrada de toros y caballos. Sí que es cierto que viene gente a visitar el museo durante la semana de las entradas, pero hay gente que va a la entrada, pero quizás pueda darle ese complemento a esa ciudad turística de poder vivir la entrada de toros y caballos desde dentro, visitando el centro de interpretación a las 11 de la mañana, luego una visita por la calle Colón y la subida del Real explicando toda la historia, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo es actualmente, luego también comentar pequeños detalles, pequeñas historias que pues al visitante se queda con ellas, y luego pues ver la entrada de los caballeros de la tribuna de los Besones. Es una experiencia de casi 3 horas, son 10 euros, y por ese precio pues son grupos para 25 personas, entonces pues todo aquel que quiera venir a ver nuestra entrada, verla y vivirla desde dentro, pues tiene que apuntarse a la oficina de turismo. Está en el intervento de teléfono, está el teléfono para apuntarse, y todo aquel que quiera venir a Segorbe y ver la entrada desde dentro, pues que se apunte.
¿Los caballistas, los caballos, están ya todos preparados?
Sí, correcto, ahí pues están ultimando sus detalles. Ahora los animales están perfectamente entrenados y ahora ahora toca la parte de hacer las trenzas a los caballos, de todo ese material para poner a los caballos bien bonitos, porque aquí también hay que hacer una fiesta internacional. La estética también, y la estética y la imagen es muy importante para conservar la tradición. Todos los jinetes van con la misma ropa, se intenta conservar todo y darle esa imagen de una fiesta profesional, aunque sea de pueblo, pero que tiene que dar una imagen de profesionalismo.
Y los vecinos, ya tenéis preparados todos el bastón y el garrote y el pañuelo rojo.
Hombre, claro, eso es tradición. No puedes salir a la calle Colón, no, si eres segorbino no puedes ir sin tu pañuelo rojo y sin tu bastón. Es nuestra armadura durante la semana de la entrada de toros y caballos.
Estamos hablando de esa entrada de toros y caballos, comenzará el lunes, pero que ya estáis de fiestas, que son las fiestas patronales y que Segorbe está lo grande.
Sí, son 2 semanas, son 17 días, que son muy intensos, sin parar, actos por la mañana, actos por la tarde. La verdad que está ahora mismo estamos en la semana de fiestas patronales y pues tenemos 3 vírgenes en Segorbe y pues estamos rindiéndoles homenaje durante esta semana, y sobre todo pues pidiéndoles de que por favor vaya todo bien la semana que viene. La verdad que son 2 semanas muy bonitas. Los segorbinos que están fuera del pueblo durante el año, pues estamos todos reunidos y esperemos que vaya todo bien.
Como cada segunda semana de septiembre, entre el 8 y el 14, el lunes comenzará la entrada de toros y caballos de Segorbe. A disfrutar de ella los segorbinos.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
estar informado.
No sé, tenim més festes que ja estan en marxa encara que aquesta festa d'interès turístic internacional arribarà el dilluns. Anem amb més qüestions d'actualitat de la mà de Raül Puigol. Perquè tornem a clàssics, també divendres, com és l'actualitat, que ens arriba des de la cooperativa agrícola Benicarló, Raül.
Són les 12 del matí, 50 minuts i 23 segons, i assistem Suni López Fibla i Raül Puigol mirant el calendari. I sí, en esta nova temporada radiofònica, Benicarló seguit estan en nosaltres tots els divendres. Per això està així esta dona que sempre... Com estàs, com estàs?
Doncs recién aterrada de vacances, així que imagina't, amb una energia per començar temporada radiofònica i per seguir treballant de valent, per oferir-vos les millors fruites i hortalisses de temporada que t'imagines. Però ha sigut arribar i això és un no parar. Preparatiu de la Fira de Madrid Fruit Attraction 2025, també la campanya agrícola de tardor-hivern, no us preocupeu que ens estan arribant al supermercat. I el que no podem oblidar tampoc, Raül, és que este dilluns els nostres xiquets i xiquetes i els nostres joves tornen al col·legi, tornen a l'institut, també a la universitat. Per això anem a dedicar, pues, la gran part d'aquesta xerrada d'avui, a dibuixar què és un esmorzar saludable. Què te sembla?
Me pareix perfecte.
Doncs mira, la manera en la qual comencem el dia, jo sabeu que és molt important, i més inclús del que habitualment pensem. Si els nostres horaris ens ho permeten, és molt recomanable, per tant, donar-nos un temps suficient per alçar-nos sense presses, estirar-nos després de la higiene personal i fer un bon esmorzaret energètic abans de sortir de casa i iniciar aquesta jornada laboral o d'estudi. Però per què és tan important tot el que us estic contant? Doncs perquè aquests hàbits són determinants per al nostre equilibri corporal i psíquic i val la pena avançar l'hora de descans a la nit per avançar també el matí i tendre'ns el desdejuni matinal amb el major respecte. Perquè l'esmorzar és el menjar bàsic que aporta energia necessària per afrontar el dia després de 10-12 hores que més tard se'ns ingerir cap aliment a la nit.
Ja, però la gran interrogant és com ha de ser un bon esmorzar.
Doncs mira, el desdejuni he de contar-vos que compleix una doble funció. D'una banda, ens ajuda a trencar aquest desdejuni nocturn que us estava comentant, i d'altra, ens aporta l'energia i els nutrients necessaris per afrontar un matí ple d'activitats, que és el que tenim, tant a l'etapa escolar com també els adults. Si haguéssim de posar un titular periodístic, ens hem de posar pues, com al nostre sector, diríem que l'esmorzar nutricionalment adequat és el que conté lactis, cereals i fruita i hortalisses. Tu ho complices?
Jo fruites, hortalisses i lactes i més coses també, però...
Doncs pues m'encanta, mira. Així que a partir d'ací, jo el que vull proposar-vos és plats tentadors i fàcils de preparar cada matí. Sobretot us recomano que ressalten per la seva vistositat, que no siguin avorrits, per exemple, que destaquen eixos colors que ens aporten els fruites i les hortalisses. I a més, com que el desdejuni ha d'aportar-nos l'energia necessària per a la resta del dia, la fruita i el pa integral són algunes de les opcions més recomanables.
Perquè els xiquets i adolescents necessiten molts carbohidrats per estar en etapa de creixement i perquè tenen molt de desgast físic i mental. Això ho tenim que també tindre en compte, veritat?
Efectivament, Raül. Ara bé, necessitar molts hidrats de carboni no vol dir menjar galetes ni cereals ensucrats ni tampoc sucs envasats. L'aportació principal d'aquests tres exemples és el sucre, que nutricionalment no és saludable mai. Per això m'he pres un temps per donar-vos algunes idees per als esmorzars. Tu també me pots donar la teua, però mira, per exemple. Escollim, en el primer cas, una fruita fresca de l'estació en la qual estem, un suc de fruita de temporada, pot ser, o un suc verd amb poma, Carlota, no sé com li dieu vosaltres a la Carlota per la vostra zona.
Bueno, també se coneix com pastenaga, zanahoria, així és el que parlen més castellà, més valencià, zanahoria, bueno. També li podem... Safanòria.
Safanòria, doncs la safanòria, la Carlota, i també, molt interessant, un grapadet d'espinacs. Això podria ser una opció. També begudes vegetals de quinoa, ameles, avellanes, arròs, amb un coc ràpid casolà, que també a la nostra zona, la nostra província, aprenem a fer-los des de xicotets, estan boníssims. Y el podem elaborar amb farina integral i sucre integral de canya i pot ser una altra opció. I, finalment, també, el iogurt o kèfir de cabra o d'ovella barrejat amb trossets de fruita de temporada i un grapat de muesli o cereals inflats sense sucre afegit. També seria un desdejuni magnífic.
I pel que fa als entrepans, un substitut dels embotits existeix? Quin podria ser?
Doncs mira, podem optar per truita a la francesa, per exemple, amb una picadeta d'all i julivert, el pa ben sucat amb tomata i amanit, això sí, amb oli d'oliva verge extra. Cal dir, però, Raül, que els entrepans de proteïnes animals tampoc no s'han d'evitar. Senzillament no n'hem d'abusar, perquè els embotits fets amb les parts nobles del porc ibèric, la fresa o el cebre, per exemple, i amb espècies naturals, són una font privilegiada de proteïnes d'alt valor biològic i fàcils de digerir. A més, el greix que aporten aquests embotits ibèrics de qualitat són àcids grassos monosaturats i polisaturats, en els quals destaca l'àcid oleic i que són, per tant, beneficiosos cardiovascularment parlant. Així que recordeu, l'esmorzar és un àpat fonamental per iniciar bé el dia i cal fer-ho sense presses. I a mi m'agrada també resaltar que hem d'implicar xiquets i les xiquetes des de ben menuts a que ens ajuden a preparar-lo, perquè així el resulta molt més divertit, s'impliquen més també a l'hora de menjar-lo i els grans el que hem de fer és donar-los un bon exemple a més de liar-los.
Molt interessant, Suni, este monogràfic sobre l'esmorzar. Hem pres molt bona nota. I no res, a seguir treballant amb tota l'energia que ens ha portat eixe esmorzar, Suni, des de Beniort.
Doncs sí, nosaltres treballant, ja t'he dit al començament, ho he resaltat, amb eixa Fira Food Attraction 2025, que tenim pues, a finals de mes, és un referent internacional per al nostre sector, i se celebra, en este cas, s'avança una miqueta, del 30 de setembre i els dies 1 i 2 d'octubre, i no podem faltar. I una última hora que m'acaba d'arribar, dir-vos que eixe curs d'aplicador de carnet fitosanitari bàsic i qualificat, que abans d'anar al món de vacances ja us anunciàvem que era per al dia de 7 de setembre, doncs se'ns ha retrasat i serà el 30 de setembre per la tarda de 3 a 9 de la nit. Ho compartirem durant aquest cap de setmana de xarxes socials, per als quals pues ja estàveu en aquest cas inscrits, per a que sapigueu l'hora, per a que sapigueu el nou dia i per a que estigueu fantàsticament informats, com ens agrada fer cada divendres des d'aquesta casa, des de la Cooperativa Agrícola de Benicarlo, des de Beniort.
A Herrera en COPE, que té este a finestra en Beniort. Ara continua Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles, salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento, muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albani, tu tienda de muebles, últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Castellón cumple 774 años y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Del 3 al 8 de septiembre inscríbete en las visitas guiadas con las que revivirás el eclipse solar de 1905 y la historia de la muralla medieval. También pasa una noche de cuento en el Castel Vell o participa en una recreación histórica. Acércate al rincón medieval infantil de la Plaza Mayor y baila al ritmo de los pecos, que llegan a la capital el viernes 5 de septiembre. Y el sábado 6 ven a la mascleta de la Plaza Cardona Vives y a las 21 horas al gran espectáculo de luz y sonido de la Plaza Mayor. ¡Crecemos contigo! ¡Feliz aniversario, Castellón! Toda la info en castelló.es, Ayuntamiento de Castellón.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hablemos del futuro. Sí. De todos nosotros, de las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres, esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años, en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos, porque el futuro siempre estuvo aquí.
Acércate a tu concesionario oficial Quadis Ebro en Avinguda, França, número 58 de Villarreal.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.